van a matar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts del matí i estem a 12. Haurem de comprar un 12, no?, en la loteria, a veure si ens toca. I tinc així en l'estudi de Ràdio Villarreal a la secretària general de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal. Molt bon dia, Mari Parra.
Molt bon dia, Susana.
Mire, ahir volia parlar ja amb vostè, però tenien... bueno, està ben, on estava tot el món, en Poblet, no?, celebrant ixa... celebrant allò que jo crec que quan és d'una població i s'entera de que un fill del poble l'anomenen abat, pues, és un, jo crec que és un orgull, no?, que Rafael Barrué ha pogut deixar, rebre aquesta benedicció com a abat del monestari de Poblet, i era un bon moment per estar acompanyant-lo.
Pues sí, a més sabeu que Rafa sempre és una persona molt vinculada, no?, a Villarreal, que encara que ha estat monestir pues tota la seva vida, no, pràcticament, pues ell sempre recorda Villarreal, ahí la va anomenar. I jo crec que també la ciutat li devien fer isetges i anar a acompanyar-lo en un dia tan important per a ell.
Però vostè se va quedar a les ganes de vindre per a parlar d'un article que va ser publicat on se deia que el casino reobriria les seues portes després de l'estiu amb una... En la portada diia una cosa, dins ell diia una altra, perquè la portada, com que ja hi havia una entitat o bueno, una persona que agarrava el casino. Bueno, cal dir que lo de la portada, després el mateix periòdic ho desmentís, perquè dins ja posa reobriran el casino després de l'estiu amb interessats d'estar fora de Castelló. Això és real?
Clar, això jo crec que fas bé de que ho maticem, perquè no sé si vull dir, ara per ara el que estem fent és atendre a la gent que està interessada en saber quines són les condicions de lloguer d'aquest espai. Al cap i a la fi el que fem és llogar un espai que és emblemàtic del nostre poble i que és un dels millors locals que tenim ací a la plaça Major. Aleshores el que estem fent és atendre totes les peticions de persones que estan interessades en saber, una, quin és el lloguer, que un poc, pues, com funcionava anteriorment, què pensem de com hauria ser l'activitat, però bueno, que al final és una activitat que té que desenvolupar-la el que se llogui s'espai, no? Igual que quan algú se lloga per fer una peluqueria, al final qui porta l'activitat és el d'eixa peluqueria. Evidentment, com quan lloga esta casa, vols que el que entre siga, pues, això, algú que la imatge no te l'afecte, no? Perquè al final el casino és Caixa Rural, no? I tot el món ens coneix per la Caixa Rural o per la Fundació, i també hem de mirar que qui entra, doncs, siga, pues, això, creïble, que al final a la Fundació pues, se fa càrrec de pagar els lloguers com toca i poca cosa més. Entonces, una, no n'hi ha ningú decidit, estem atenent i tenim temps d'atendre, pues fins al dilluns hem ficat de termini per a fer les visites i fins al dia 22-23 per a poder ja fer una reunió en el patronat per a veure totes les persones que s'han interessat i que han complit els requisits i dins d'això, en uns criteris objectius i econòmics, anem a decidir a qui li donem l'oportunitat de llogar aquest espai.
Clar, perquè tu, això ha sigut un seguit de publicacions, perquè clar, una cosa són la rumorologia, no, que pot dir algú, ah, s'ha tancat, però clar, el primer que, a més jo no era esta setmana, ja la setmana passada anava darrere de que des de dins d'esta casa se'ls diguera al públic en general que és lo que havia passat, bueno, pues el que havia passat dins, el per què s'havia deixat, perquè jo he llegit publicacions, perquè, a veure, a l'hora d'afirmar algo en un mitjà de comunicació, jo pense que tot no val. Sí. Perquè el llegir jo, a Vila-real perdem un lloc emblemàtic.
Però és que el lloc no se perd, el lloc continua.
Clar, i per això que jo volia aquesta entrevista, el que passa que per moltes coses no puc fer. Bé, el lloc emblemàtic no es perd.
S'està treballant, efectivament, per a que l'activitat se recuperi el més aviat possible. Per això, entraran en setembre? Ojalà. Nosaltres estem treballant per a que qui puga entrar, que entre ja, com si volguera demà.
Perdó, és per no avançar-nos. Uh-huh. El casino de la Caixa Rural, jo no he estat en el temps que té vida, si ha estat algun temps tancat per a, sense tindre ja la persona destinada per a poder obrir-lo. No sé, passat alguna volta. Però bueno, jo puc parlar de l'última que vaig viure. Uh-huh. És a dir, és una persona que havia portat el casino durant molts de temps, però ja estava destinada a l'altra que anava a entrar, ja estava pactada. Per tant, se sabia, simplement sabien que es tancava, es reformava, com tots els negocis. Però l'últim inquilí que ha estat en portant el casino, ell decidís ell deixar-lo o és la fundació la que li diu que te canassen?
Doncs mira, fas bé també en traure el tema perquè al final ha sigut ell, vull dir, ell tenia un contracte fins a setembre que se podia renovar, vull dir, no és un tema que se li acabava i ja anàvem a tancar que ja no fora ell, si volia continuar sense problema, era un contracte que estava pensat per a llarg termini, ja portava 10 anys, però s'haguera pogut ampliar perquè el contracte en si ho determina. Aleshores, és Edu el que abans de que inclús pensem que hi vol anar-se'n, ens notifica doncs, que se'n vol anar el 30 de juny, que no vol finalitzar el contracte fins a setembre i que, bueno, com el propi contracte autoritza, doncs, en els dos mesos que no va complir, doncs, ahir n'hi ha una fiança, que per això estan les fiances, no? Per a fer front a aquesta despesa. El qual ens ha pillat una miqueta a contratemps perquè tampoc entraven els nostres plans que ell no arribarà a setembre i també pensàvem, home, continuarà perquè festes setembre sempre és una bona època per a poder fer el mes de setembre. En tot cas, a lo millor si vols anar-te'n te'n vas després de Nadal, no? O algunes dates més que saps que n'hi ha activitat, dius, pues, tanquem febrer i després ja veuré. Uh-huh. Així que sí, que ens ha pillat un poquet de contrapàs, però... Bueno, a vegades dius no hay mal que por bien no venga i aprofitarem estos mesos per a poder fer algunes millores dins del local, que sí que...
Quan a l'orgue, quan al Consell, és a dir, de la Fundació, se li sorprèn és perquè este és un negoci, que era un negoci rentable, és a dir, no, perquè clar, quan algú veus que la cosa li va malament, doncs ho ja... té la sensació de que s'ho va deixar seu. En aquest cas no s'havia detectat res d'això. Ha sigut una decisió del propietari pues perquè per sobrecàrrega de faena, pues perquè una persona al final, a nivell personal, decidís que ja no van anar per aquest camí. Almenys és el que ens va traslladar a esta casa el gerent. I, de fet, volia pujar per explicar-lo, però bueno, no li ha donat temps. O no s'ha sentit a vegades en força, perquè la gent passa molts moments també, eh?
Bueno, al final ell el que ens ha traslladat és una decisió personal d'ell, és un cicle més de la seva vida i que volia tancar-ho ja. i no tenia forces per a continuar fins a setembre i per això ha decidit que siga el mes de juny quan donarà fi a aquesta etapa personal d'ell.
Podem saber quantes persones o quantes empreses han optat o han vingut per a interessar-se?
Uf, de contactes tindré ahir 20, avui te podria dir que hi ha més de 30 en total. Persones interessades, moltes, de gent sense experiència que pensa que és una bona idea per emprendre, altres que tenen moltíssima experiència i que pensen que això és un plus a lo que ja s'està fent en les seues altres activitats, altres d'altres sectors que, bueno, pues això, que també opinen que el local mereix la pena de poder aprofitar, i el que ens ha sorprès, bueno, sabeu que al final jo vinc de conèixer molta gent per els llocs on ha estat treballant fins ara, i com també vaig fer alguns comentaris, pues ha vingut gent de Madrid, ha vingut gent de València a visitar-lo.
La gent ens escolta i pensen, bueno, i quins requisits s'han de complir per a poder optar a aquesta plaça, no?
A veure, no és un requisit, com, perquè algú m'ha dit, però què és un concurs públic? Una, no són públics, per la qual cosa no és un concurs públic, ni és una concessió, ni és res per l'estil. És igual que quan llogaries de casa, dius, bueno, qui és el millor postor, no? O qui és el que me dona més garanties de que al final això va a tindre continuïtat econòmica i d'imatge, no? Cara a lo que és, que al final és el nostre local i és la fundació, és la Caixa Rural. Doncs els requisits, el que estem fent és una, que tinguin experiència prèvia en la gestió, perquè això no és una cafeteria xicoteta d'un poble, sinó que, com sabeu, el local és gran. Dos espais molt ben diferenciats, tenen el reservat de dins, tenen la terrassa, tenen el saló principal, la qual cosa és un monstru, no? Vull dir, tens que tindre una miqueta de gestió prèvia per a poder agarrar això. Entonces, anem a valorar, no és un requisit, sinó que se va valorar de manera positiva que n'hi hagi una gestió prèvia. Quina gestió siga exitosa, anem a demanar els dos anys anteriors dels seus comptes de resultats de l'activitat en la que estiguen treballant. Si ja són, ja deuen diners, pues se pot entendre que no va ser un bon perfil.
Que no són bons gestors.
Exacte, no és un bon perfil per a llogar res a ningú. Si això ja ho complissin, pues després és que compten un poc el projecte, perquè, com sabeu, per a nosaltres és molt important que siga un lloc obert a la ciutadania, que siga un lloc on se doni un servei a tot el tipus de persona que vulgui entrar. Pues, ja sabeu que és molt variopinto, des de qui entra de matí a fer un cafè, després l'almorzar, després un algo abans de dinar, després el dinar que pot ser d'empresa o no d'empresa, per les nits pues, també la tipologia de client és molt diferent, perquè al final Caixa Rural i la Fundació som així, no? Som oberts, això és una cooperativa i vull que tot el món se veja
que abarqui tot aquest tipus de client.
Que és un lloc on quedar i on estar. Entonces, qui mos plantegis un projecte que vaig en aquesta línia, pues ens agradarà més que algú que diga, no, jo només vull fer estrella Michelin, o jo només vull fer dinars o sopars. No entra en la línia de lo que a nosaltres...
O només vull fer celebracions, perquè
per
és que el local se presta per aquest tipus de coses. També.
Sí.
Perquè clar, és un local que té que estar obert tot el dia, i per tenir un local obert tot el dia, d'aquestes dimensions, ho té que saber ben bé quin projecte ha de plantejar, perquè allò de que, home, jo és que per l'Esperaco només pose cafès, pues no vaig a donar el servei o no tinc el climatitzat del local, dic jo,
Sí, sí.
A mi em venen moltes coses al cap. Quan parlem de projecte, parlem d'un projecte que tinga que ser obert, és dir, on se puguen seguir totes les activitats gastronòmiques que se puguen fer a la província de Castelló, per exemple. És a dir, volem que Vila-real siga un focus d'atracció. És que la Fundació pareix que siga... Jo crec que per això, Mari, te pregunten el fet de... Però se trau una aplica o... És que pareix que siga un estament, o siga, com una institució.
Sí, sí. A veure, ho som. Vull dir, al final som un referent social a Vila-real i
clar,
estem per això. Volem revertir, no, els nostres beneficis des de la Caixa Rural a la nostra societat. I, clar, quan ens plantegen això és com si nosaltres dirigirem, no, aquesta activitat. Nosaltres no dirigim l'activitat. Qui la va dirigir és el que entra. Però està clar que, com tot, tu vas ajuntar-te en algú que té els seus valors, no vas ajuntar-te en algú que no te representa.
Perquè, clar, l'entitat o les persones que vaig anar a portar, o l'empresa que vaig a portar este, el casino, quin patrimoni se li deixa en les seues mans?
Bueno, pues un edifici que és un BIC, com bé sabeu, després té ixe reconeixement social. Jo crec que si al poble tot el món sap que és el casino i tot el món... On anem? Anem al casino? Anem a fer-nos alguna cosa al casino? On anem a dinar? Al casino. Vull dir, això s'ha de cuidar perquè té un valor i perquè això no és d'ara, això té molts anys d'aquestes persones que des de la seva lluita, no?, d'organitzar-se i fer cooperativa agrícola vam iniciar el que ara som. Llavors jo crec que això s'ha de cuidar i s'ha d'intentar treballar en que l'activitat que continue pues, garantisca una imatge.
Quan una persona opta, entra a un lloc on té tota la infraestructura feta?
Tot. A la data d'avui, una premissa que jo tenia en contra a l'hora de que Edu marxara era no t'adugues tot el que n'hi ha dins, perquè clar, si tu t'emportes l'extracció, les leds, la llum, la cuina, a lo millor jo perco una oportunitat d'arrencar ràpid en el que entre. Aleshores vam arribar a un acord, s'ha mantès tota la, tot el que n'hi ha dins, que ja ella tenia, tot el que és físic, eh?
Sí.
Cadires, plats, cuines, forns, tot.
Per a posar en marxa
demà? El local està, per si algú vol, demà ja pot entrar. El que passa és el que mos estava dient, que jo sí que ara, en tres setmanetes, vull canviar tota la instal·lació elèctrica, cables, tot, per a poder, bueno, pues, jo crec que...
Optimitzar
tot, sí. I ficar-lo tot al puesto i en la legislació que estiga a data d'avui vigent, que jo crec que és un bon moment, vull dir, per això dia, a lo millor se n'anà sense avisar-nos quan tocava, no?, que era setembre, però mira, és agost, no?, a ver, agost, que a lo millor Vila-real està un poc més parat,
i s'aprofita
per a donar ixe pas que lo que fa és créixer encara més a aquesta activitat. A
claro, si parlem de lo que va ocurrir en l'edifici fundacional, va ser el mateix, és a dir, se va pues això, canviar tot el cablejat, se va modernitzar totes les funcions per a aquest edifici doni les prestacions que té que donar i optimitzen els recursos al màxim possible. Parlem de l'edifici. Perquè també n'hi ha una publicació... Clar, a vegades, jo podria dir, perquè heu de record, sé que aquesta publicació no està autoritzada.
Parlem de...
D'una publicació, perquè a l'edifici fundacional hi ha una tienda, així posa, de calzado deportivo, que cerrarà el no poder seguir en la plaça de la Vila. Això és el titular. Però després diu exactament que és que ha patit una inspecció. Això és la publicació no autoritzada, que ha patit una inspecció i que la porta no pot estar oberta i que l'empresari ha tingut una despesa de 100.000 euros i ara se'n tindrà que anar.
Bueno, pues esa publicació ha estat, pues no ho sé, jo crec que se van enganyar molt en traure esa publicació sense cridar-nos abans, perquè ahir justet, parlant en el mitjà que ho havia tret, jo dic, lo primer és parlar, no? Preguntar, escolta, m'ha enterat que això està ahí, és veritat o no? Perquè és com si jo, pues no ho sé, demà mal parle d'algú i li fique una notícia en un titular que no té res que veure en la realitat de lo que està passant, i lo que ha passat ahir ha sigut això. Ahir mos vam des de junar en què mos diuen que, bueno, havien tingut una inspecció que no passaven, era d'accessibilitat, si no recorde mal. Bueno, mos van quedar, pues, una, sorpresos, i dos, molt disgustats, perquè l'edifici complís tota la normativa d'accessibilitat i a més tenim un centre sanitari en la quinta planta que és que si no ho complirem, home, no sé com us haguem donat la certificació, vull dir, és que és increïble. I sa notícia d'ahir només fa que mal a la fundació. Llavors a mi el que me sap molt de mal és que ningú mos haguera cridat ahir per a verificar si complíem o no complíem aquesta normativa d'accessibilitat, quan a més enguany, que res té que veure en l'accés, com sabeu, com no anem a complir, si tenim la rampa, els ascensors, el muntacargues i el salvaescaleres que hem ficat per a la sala d'exposició. Entonces, clar, aquesta notícia ahir pues no s'ha hagut que traure, perquè l'altre res té que veure en l'accessibilitat, que a una persona que li hem llogat un espai, que ell mateix en aquesta notícia diu que és del 2010 del contracte i que era de 5 anys, pues si fas els càlculs ja està caducat aquest contracte. La qual cosa, això per a mi no és una notícia. Si tu tens un contracte en algú que als 5 anys i aquest contracte ja té un venciment i s'ha acabat, pues encara t'estem fent un favor perquè t'han deixat un any, quasi dos anys més per a poder tu acabar la teva activitat fins a que te pugues desfer de tota la mercaderia que tens. Entonces, la veritat, ixa notícia ahir jo no la vaig entendre.
Clar, jo vull que quede clar, és a dir, la postura o la publicació esta, però jo seguís dient que esta publicació no té autorització, és a dir, jo, a mi també em conten moltes coses que jo no sé com no puc acreditar que són certes, tampoc les puc contar.
No, és que si mos hagueren cridat, jo li dic, efectivament, esta persona té un contracte d'X anys, que se li va caducar X temps, se li va enviar un, se li va donar un any més de gràcia, no? Perquè s'entén que, bueno, pues, estem així també per a, entenem el xicot de comerç, pues és veritat, mira, queda d'un any menys. I encara així, l'any passat, se li va dir, ja volem recuperar aquest espai per al que siga. Ell va dir, per favor, és que acabem de comprar la temporada de, no me recorde, d'hivern, mos pots donar hasta tal? I dic, mira, sí, hasta febrer, que ja tindràs les rebaixes d'hivern i ja hauràs pogut liquidar. És que no entenia ara que venia aquesta notícia ahir sense verificar en nosaltres. El normal és que si me crides per a preguntar per a l'altra notícia que era sobre el casino, que m'haguera preguntat també per la tenda de sabatilles.
I què passarà en este local?
A veure, pues la idea és certa, vull dir, però no la idea de que com no tenim accessibilitat és per altres temes internos de fundació. Quan, és veritat, arribo jo com a nova secretària general i com tot quan arriba algú, i també Sònia com a nova presidenta, decidís, ostres, pues podríem donar-li més visibilitat a lo que és l'entitat, no? I a lo millor aprofitar Núria i Javi, que estan en aquest espai, a lo millor donar més visibilitat. Podem fer algo que la gent siga un espai on entrar, estar, sentar-se, parlar, interessar-se per les activitats d'una manera més agradable, no? Que estar de peu esperant a que algú te pugui atendre a on estem ara. Entonces dic, bueno, i entonces apareix que n'hi ha un espai on el contracte ja estava vençut. Ja està vençut, ja se li va notificar fa un any que tenia que acabar, bueno, pues li tornem a notificar que ara el volem recuperar per a la pròpia activitat de fundació. I ja està. Vull dir, no ha sigut que ell tenia un contracte a 20 anys i l'hem tirat, per a nada, i tenia un contracte a 5 anys, que li havia ja vençut, tenia un any més de pròrroga, i encara li vam ampliar un any més, ha estat 7 anys, per a poder liquidar pues això, i s'estoc que havia tingut aquests dos anys que estaven fora de contracte.
Bueno, al final tenim que a lo millor esperar-nos des d'avui per a poder aclarir tots aquests temes. Entonces, el dilluns ja estarà tancada les candidatures per a lo que és el casino i se valorarà en la Junta, no?
Tindrem una primera reunió, pues, ja saps que al final la gent no envia tot o no té tota la informació, és que algun dia tens que tancar, però si no jo porto tota la setmana que no me fa que visitar el casino en gent. Entonces, fins al dilluns estarem fent visites, donarem pues, uns dies, jo plantejaré el dimarts quines han sigut totes les persones que han vingut, quines són les seues condicions, el que estan tal. Se farà una prèvia selecció, dir, pues mira, estos que no tenen experiència no, estos que tenen experiència però deuen diners a Hisenda, pues tampoc, i a lo millor se queden 6. Pues estos 6 que vinguen ja a l'altre dimarts i que mos conten en viva veu en el patronat que és lo que volen fer. I a partir del 23 se decidirà a qui se li fa i se contracte, tenint en compte també pues, qui pot obrir més prompte o qui no. En funció de lo que en el patronat se veja que té, pues, que siga pues, millor per a Vila-real i per a la pròpia fundació.
Clar, si estàs en directe, estàs parlant d'aquestes coses, pues la gent t'envia whatsapps, vol saber coses. Parlen del per què, si no es pot cobrir la terrassa, perquè en estiu fa calor. És a dir, si aquesta terrassa sí, n'hi hauria possibilitat de poder cobrir-la
sí,
més?
No sé, bueno, això és un tema que depèn de és municipal, vull dir, és de l'Ajuntament, però efectivament això és un vic, no se pot aladrar res a la fatxa. És un espai que hem de protegir entre totes i tots. Jo crec que és un valor molt important que tenim en la nostra ciutat i tot el que sigui en sombrilla o elements que no afecten a l'estètica en anclajes, evidentment, clar que sí, faltaria més. Jo crec que és un espai estupendo per a poder sentar-se, fer un granissat o un gelat i estar molt a gust gaudint de la nostra plaça. I té Xaet pues, en unes ombrilles que si aneu en altres ciutats més grans, València, per exemple, té una mona de ombrilles que resta que voren les típiques de publicitat.
Uh-huh. Jo imagino que el grosso de la gent que s'ha presentat és vilarealenca o de la província de Castelló?
Pues mira, sí, el 80% és de Vila-real, tenim gent de Borriana, gent de Nules, gent de Castelló, però 111, per exemple, tenim uns de València i una altra empresa de Madrid.
Se valorarà també este fet, el fet de que la gent singa de Vila-real, perquè imagina que tot això anirà un poc per valorar, o es primarà la gestió, que sigui una gestió exitosa, i també el projecte.
A veure, és que va dins de el fet de ser de Vila-real, jo crec que el plus que tens que coneixes a la teua clientela, entonces jo crec que al final saps el que la gent va demanar, pues, ahir en el de Madrid, clar, explica-li el que era un esmorzar, i a mi m'entrava un poc de risa, perquè dia, però en serio, comentant-ho, jo, pues sí, i luego comés, digo, sí, o sea, jo pensava a mi mateix i dic, pues la veritat que sí, o sea, esmorzar i després dinar, no és una cosa... Clar, entonces, home, pues a lo mejor ahí també et dona un poc més de repart perquè dius, este xic entendrà, i és una superempresa, vull dir que és, uh-huh, és algú que porta una gestió de molts locals en Madrid que funciona estupendament i que també té obert 24 hores quasi, no? De fa de desayunos, allí no hi ha almuerzos, però bueno. Entonces, però sempre te queda el dubte, dius, però entendrà realment el que és la idiosincràsia de Vila-real i pues, el carajillo i el fes a l'esmorzar i el dinar i després veren... Pues bueno, al final ser de Vila-real que té, pues ese plus que te dona una a lo millor que te cregues més que l'activitat va a funcionar.
Pues això era aclarir este tema que ens tenia un poc despistats, no? O tenia la gent despistada, jo com ho tinc més a mà, puc anar preguntant, però val, no podia parlar hasta que no estiguera Mari Parra.
Pues sense problema, que mos telefonen fins el dilluns, si algú se despista dilluns per la nit també l'atendré. Dimarts de matí encara podríem fer una visita express abans que jo porti tota la informació. Animar a qui ens estiga escoltant, que això és obert, vull dir que qualsevol que...
I que no està decidit.
No està decidit, per a nada, vull dir que els animem a qui tinga un projecte en ganes i en il·lusió i que ja tinga experiència en gestionar establiments, pues que ens contacte.
Pues Mari Parra, secretària general de la Fundació, gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
No te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Sobre mí bailando bailando al ritmo de canciones.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Irene, Herrero, portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Vaig a posar-li les primeres declaracions que ha fet el president de la Generalitat, Carlos Mazón, este matí, després de que Anís anunciara en el Comitè Nacional de Vox que se donava per finalitzada el pacte en les comunitats autònomes. Li les posi, eh?
Vale.
Y empiezo por la última. Para mí es evidente que Vox no ha priorizado a la Comunidad Valenciana, porque no se sostiene estar de acuerdo, estar conforme y estar aplaudiendo las medidas que todos los días está tomando el Gobierno de la Generalitat Valenciana y a continuación salirse del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Por eso digo que es una decisión que se ha tomado desde fuera de la Generalitat y desde luego, desde fuera de la Generalitat, evidentemente, y desde fuera de la Comunidad Valenciana también. Y esta es la razón por la que lo digo. Ayer mismo aprobábamos leyes, acabamos de aprobar un decreto de simplificación administrativa y el balance de gestión de gobierno con menos impuestos, con menos políticos, con menos listas de espera, con más inversiones, con más libertad, creo que es más que evidente. Por tanto, creo que es más que evidente que Vox no ha tomado esta decisión priorizando la Comunidad Valenciana, yo sí. En segundo lugar, Salomé Pradas es abogada...
Bé, el que està parlant ara és de... la substitució de les, dels consellers que perteneixien al grup Vox. Per això el que anem a centrar-nos és en el que opina el president de la Generalitat sobre la eixida de Vox d'aquesta coalició de govern que tenien. Què li pareixen aquestes primeres paraules, Irene?
Pues molt desafortunades. Molt desafortunades perquè el que no ha prioritzat la Comunitat Valenciana ha sigut ell acceptant el que li venia imposat per el PSOE. Per tant, el que en realitat el que no ha prioritzat ha sigut ell, no ha sigut Vox. Vox ha prioritzat la Comunitat Valenciana i els seus votants. Vox, des de primera hora, tota la gent que el vota sap les idees i les bases de Vox i té clar el que Vox vol i el que no vol. En este cas, no s'ha complit el pacte, el PP no ha complit el pacte en Vox, per tant, ja el PP, automàticament, el Partit Popular, ja va trencar aquestes negociacions, ja va trencar aquest pacte. No va prioritzar la Comunitat Valenciana per damunt de lo que volien els valencians. Per tant, són totalment desafortunades i fora de lloc tindria que mirar-se el seu melic antes de parlar dels altres.
Este matí s'anunciava la destitució del, bueno, a nit, a l'hora, aproximadament una hora, que havia eixit el president del seu partit, Santiago Abascal, dient que quedaven trencades les negocies, les alicions, els pactes en les comunitats autònomes. Ja recibim tots els mitjans de comunicació, és a dir, jo recibisc en el mitjà de comunicació un SEME informa que este matí compareixeria el president de la Generalitat, però també se m'informava que el Diari Oficial de la Generalitat Valencià publicava el decret del president de la Generalitat que disposava del cessament de José Vicente Barrera Simó com a primer vicepresident primer i conseller de Cultura i Esports, Elisa María Núñez Sánchez com a conseller de Justícia i Interior i de José Luis Aguirre Larrauri com a conseller d'Agricultura, Ganaderia, Pesca i els agraïa els serveis prestats.
Sí, bé, me pareix molt correcte, a més, rapidíssim i clar. Què vol dir això? Que Vox no ha vengut per estar en una potrona i per guardar i per guanyar un sueldo, sinó que Vox ha vengut per ser fidel a les seues idees. Nosaltres no hem decidit mos quedem i seguim guanyant el sou, conforme ha fet el Partit Popular. El Partit Popular accepta el que diu el PSOE Nacional i així no segueix cobrant i segueix tenint el meu butacó i xupant del bote. Vox ha dit, no senyores, les idees són clares, les bases les teníem clares. Vostès ara han trencat aquest pacte. Si volen quedar-se vostès en la potrona, quedes. Nosaltres mon anem. Ni volem este sou, ni volem treballar aixina, ni volem este butacó. Nosaltres hem vingut així per complir en el que vam prometre i si vostès no ho complissin, no tenen res a fer amb nosaltres. No hem tingut por. És el que sempre diu Vox, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante.
Este matí també feia declaracions en quant a la presidenta de la Càmera Autonòmica, Llanos Massó, diria que per coherència política deuria de deixar el càrrec.
Bé, jo la veritat és que no he pogut encara parlar en la senyora Massó. Confie poder parlar avui un rato quan a ella li baixa tot este boom, i depèn d'ella, i que és ella la que té que decidir junt en el partit el que té que fer.
Per lo que fa a les poblacions, als municipis que tenim al nostre alrededor, com és Almassora, Borriana, Orpesa, Vinaròs i Onda, en teoria el municipalisme, el que m'han dit ells és que com aquestes polítiques són municipals, a ells no els afecta i els pactes continuen.
Bé, jo no ho sé, no ho tinc clar, perquè jo no estic en cap equip de govern, en cap pacte en el Partit Popular, i per tant a mi no se m'han donat cap directriu a seguir. Suposo que el que ells hauran dit seran el que ells han dit que tenen que, els pactes que tenen que seguir i que no tenen que seguir.
No obstant i tot, ells tenen també reunió en el Comitè Nacional, però que fins a l'hora d'ara el que s'ha decidit no és competència municipal i per tant ells continuaran, perquè clar, nosaltres teníem 5 municipis que haurem pogut també trencar aquests acords.
Correcte.
Ja n'hi ha nomenaments dels nous consellers, això ha anat tot lo ràpid que tenia que anar, massa ràpid de lo que tenia que anar, vostè què li pareix?
No, en el temps i forma que correspon, quan tu decidisses una cosa, pues se complís i punt. A veure, no som com el president del govern, que necessita 5 dies per pensar si cedis a la presidència i se'n va la dona, o seguís en la presidència i la dona que seguisca la seva via judicial en la denúncia que té. Vox ho tenia clar, perquè li fan falta 5 dies, és perdre el temps i els diners del contribuent. Vox ho tenia clar, se va sentar, va decidir i va treure a premsa i ha executat el que va decidir. No calen 5 dies, pa què?
Si li pareix, bon, entrem en el terreny municipal, que jo crec que em podrà contestar. Vostè tenia clar que s'inicien per la directriu del Partit Nacional, jo crec que ja ho tenia vostè clar.
Efectivament, bon, jo tenia clar que Vox no mai torna enrere i sempre ha donat la seva paraula, sempre ha complit tot el que ha dit, i en este cas jo tenia clar que anava a complir-ho i anava així sent.
Per lo que fa a la ciutat de Vila-real, per exemple, com va el Vilabici? Això és el que ens interessa i que vostè podrà dir-nos com va, quines novetats hi ha.
Bé, novetats des de que vaig vindre l'última vegada no n'hi ha cap, va ser l'última comissió que vam fer i se suposa que ara este dijous que ve sí que en tindrem una altra i ja començarem un poc a fer resumen i a fer conclusions, però seguim a l'espera. No sé si us recorda que quan vaig vindre li vaig comentar que el meu company i jo, Fernando i jo, havíem plantejat una sèrie de dubtes que teníem sobre les pliques i sobre la puntuació, i d'això fa 15 dies i a fecha d'avui encara no tenim resposta. Confie que antes del dijous que tenim la següent comissió d'investigació del Vilabici, mos haig que en donar resposta a tots els dubtes, perquè si no, evidentment, no sé pa què anem a fer la comissió d'investigació si no mos contesten.
I pel que fa als pactes, així en Vila-real és, el pacte està ahí, és imminent, és a dir, ja ha votat en els militants de Compromís i han dit que sí, volen entrar a governar en el Partit Socialista. En el cas del Partit Socialista és este dissabte quan votaran, bueno, pacte entre el PSPB i Compromís en la ciutat de Vila-real, on ja tindran llibertat per a poder decidir sense que vostès aproven o no les coses.
Bé, és algo que ells estan pactant, que estan portant realment amagades, perquè l'oposició no sabem res absolutament, no se mos informa de res, sabem lo mateix que vostès per premsa, i jo suposo que si ells ho fan, ho fan pa bé, allà ells són els que tenen que decidir en qui volen pactar i en qui no volen pactar. Evidentment, Compromís o el PSOE ni podia pactar en el Partit Popular, i evidentment menys en Vox.
Ahir sí que van estar junts en ese acte de Rafael Barrué, que va rebre la benedicció com a abat del monestari de Poblet. Van parlar de algo?
Jo desafortunadament no vaig poder anar, me va saber molt greu, no sé el que ells van parlar o no van parlar, sí que vaig veure les fotos que evidentment pues, estava el pacte PSOE-Compromís allí. Suposo que ja degueren anar en representació de l'equip de govern dels dos partits, no tinc ni idea.
I les regidories aniran anunciant-les poc a poc, més o menys ja ho tenim clar. No sé si vostè sap de la notícia de d'aquesta reserva d'aquests 2 milions d'euros per a llogar més de 40, bueno, són concretament, crec que 41. Són 41 vehicles, la majoria elèctrics, per a 4 anys. 2 milions d'euros per a 4 anys. S'adquireixen de caràcter temporal i no sé si vostès això ho sabien, saben el que li costarà a la ciutat de Vila-real.
Bé, nosaltres no ho sabíem, no se'ns havia informat de que això anava a eixir a concurs. Jo ho vaig veure en premsa el dissabte passat i fent números, pues, bueno, me pareix un poc escandalós, la veritat, el que traguen un concurs pa 41 vehicles que va costar al municipi de Vila-real 2 milions d'euros.
2 milions, 9.568 euros.
Correcte, que si vostè fa números, cada vehicle al mes mos és a 1.021 en 12. És vergonyós. És pagar un renting d'un cotxe de 1.000 i pico euros al mes. N'hi ha cotxes més econòmics. Què passa? Que els diners com no són meus i no els tinc que traure jo del meu sou, sinó que ho paga tot Vila-real, puc agarrar el cotxe o el capritxo que a mi me dóna la gana?
Seran 39 vehicles 100% elèctrics i hi haurà també una grua ploma i un vehicle especial amb cistella sobre plataforma per a això de cobrar necessitats del servei.
Sí, sí, però a veure, no vol dir que aixòs que puja 1.000 euros perquè el camió, perquè n'hi ha un camió grua, un camió cesta o una grua. No, no, no. A veure, sols per el vehicle, sols per el turisme, van a pagar 965 euros al mes. Només per un turisme. Això són 1.000 euros. És a dir, cada renting d'un turisme, 965 euros al mes. Quasi 1.000 euros. N'hi ha rentings més econòmics. No la gent de Vila-real se'n va a comprar-se un turisme que pagarà 1.000 euros al mes per un renting. Tu intentes mirar la butxaca i veure a quin preu pots arribar i a quin preu no pots arribar. Però no 1.000 euros per un turisme al mes.
També el Partit Popular de Vila-real li demanava al regidor d'Esports que convocara els clubs de la població. No sé si vostè s'ha assabentat de que no ha tingut encara ninguna reunió.
Sí, bé, normalment fins ara el concejal que estava d'Esports, des que va entrar Xus, que és l'actual, se solia reunir en ells a principis de, a finals de juliol o principis de setembre. Jo en este cas ara, al estar el senyor Madrigal, no sé exactament com va fer-ho, no ho ha parlat en ell, per tant no tinc, no sé com ho té organitzat, si va quedar en ells també ara a finals de juliol o com va...
Està un poc a l'espera, no?
Sí.
I per el que fa al tancament de la piscina d'Aquasalus?
Bé, pues la veritat és que jo crec que el Partit Popular s'ha queixat, perquè ho he vist en premsa, però jo crec que en realitat era un abús, l'Aquasalus. Era un abús econòmic. Estàvem pagant un alquiler de 9.000 euros al mes.
Sí, senyor, és veritat. Vale? Això són números.
És un abús. Tenint la piscina Llurema Requena, tenint la piscina en el centre de tecnificació i tenint la piscina descoberta en l'ermita. És a dir, tenim tres piscines i estàvem pagant 9.000 euros per una altra piscina. El que té que fer el Servei Municipal d'Esports és organitzar-se i poder repartir aquestes tres piscines de les que disposa l'Ajuntament de Vila-real per cobrir tots els servicis i no pagar 9.000 euros al mes per una piscina. Per tant, evidentment me sap mal per tota la gent que anava ahir, que li anava bé anar ahir a entrenar i a la piscina, però n'hi ha tres piscines en les quals se poden repartir i no tindre ese gasto de 9.000 euros al mes. És que me pareix un abús.
Però el que fa, el que ha passat durant aquestes 24 hores, la sensació que tenen així el grup municipal Vox, quina és? La decisió que ha pres Santiago Abascal.
Bé, nosaltres és...
L'han celebrada, estan disgustats, tenen sentiments encontrats per allò de que en Generalitat en aquest moment se van hi haure una retirada.
És que jo no veig que hagi sigut una retirada. Jo crec que ha sigut el dir, senyores, nosaltres no anem a enganyar-los. Nosaltres no els enganyarem mai. I anem a demostrar-ho. I anem a demostrar-ho en que si nosaltres portàvem unes idees i un projecte, i aquestes idees i aquest projecte se firmen en el Partit Popular, i ara el Partit Popular se tira enrere, nosaltres no anem a ser les marionetes ni del Partit Popular ni del PSOE. Vox és Vox. Vox té les idees i les bases molt clares, i tots els nostres votants ho saben i tenen clar quan voten a Vox el que van a votar.
Pel que fa a l'únic conseller que s'ha tirat enrere ha sigut el d'Extremadura. Suposo que no els ha donat temps de parlar de tot. Jo els estic preguntant coses i evidentment, però vostè quan es necessita, jo li parlo a nivell personal, perquè clar, nosaltres anem molt ràpid perquè a cada puesto hi ha una delegació dels que ens, nosaltres anem informamos de coses, i sé que vostè pues, poc a poc va informar-se d'aquestes coses. Si la presidenta del partit de Vox en la província de Castelló haver decidit desobeir a Abascal, com s'haurà sentit en aquest moment vostè? Em referís que no voler que se retiraren de la Generalitat dels consellers.
Jo tinc clar que la presidenta de Vox en Castelló mai contradiria el que diu el senyor Abascal. Per tant, ni m'ho he plantejat.
Allò sempre de Irene, la portaveu de Vox, i la presidenta de Vox en la província de Castelló són amigues. Jo sempre dic, no són amigues. És a dir, no són enemigues, evidentment, tenen les mateixes idees polítiques. Jo sabia perfectament, o intuïa que Llanos Masó haverà seguit el partit, igual que intuïsc que Irene Herrero també seguís les directrius de Abascal, és a dir, el full de ruta de Vox.
Correcte, a veure, jo sempre ho he dit, que jo me vaig afiliar a Vox perquè quan vaig llegir les seues bases i les seues idees eren superafins a les meues. I jo tenia clar que volia seguir per aquest camí, i jo sóc fiel a lo que me compromet i a lo que dic.
Per al pròxim ple, si no hi ha algú extraordinari, que ojalà hi hagueren i s'aprovaren coses per a poder seguir pagant.
Podrien arribar amb els pressupostos, no? Si pacta ara Compromís PSOE, podrien donar-nos per lo menos, un borrador. És que a fecha d'avui no tenim res. A mi no m'importaria tindre que vindre en mes d'agost.
Acabe de rebre el comunicat de Llanos Masó. Anem a sentir-lo, les dues al mateix temps.
El señor Feijóo ha decidido ponerse del lado de un presidente autócrata rodeado por una presunta corrupción en su ambiente familiar y laboral y político, en vez de permitir a sus presidentas regionales seguir siendo leales con sus socios, en concreto con Vox. El Partido Popular ha pactado un nuevo reparto de menas, pero bueno, después de haber pactado el Consejo General del Poder Judicial y tantas otras cosas. Los gobiernos regionales somos conscientes que con Vox han conseguido cosas importantes, pero no se puede seguir manteniendo el apoyo a unos gobiernos que en clara obediencia a su presidente nacional, a Núñez Feijóo, y a quien marca su política desde Bruselas, bueno, pues toman decisiones que son perjudiciales para los españoles. Tengan claro que Vox seguirá trabajando por todo aquello que prometimos a nuestros votantes y, como ha dicho nuestro presidente, hará una posición leal pero contundente. Y lo que sí que ha quedado claro es que Vox no le tiene apego a los sillones. Vox lo que le tiene apego es a sus principios y, sobre todo, a ser leal a aquellos a los que confiaron en nosotros.
Del que no parla es de esa presidencia del Scorch, però sí que ens deixa clar de la presidenta de Vox en la província de Castelló que la ruptura és ferma en la província de Castelló, en la Comunitat Valenciana, del Partit Popular i Vox en els governs autonòmics. Això és el que ens ha deixat
clar. Correcte. Vostè ha vist que ella ha dit el mateix que jo, que Vox no ha vengut per un sueldo o per un butacó, sinó que han vengut a treballar per lo que nosaltres ens hem compromès. I no som amigues, no. Però coincidim. S'ha donat compte?
Pues Irene Herrero, veiem què és el pròxim que els pròxims aconteciments que perquè així en la província, en la, el respecte al municipalisme, no canviarà res, si canviarà en el que és la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vostès.
Tantos años del lobo, escondido en el fondo de un agujero que excavaron tantos cuerpos alados. Con la mirada del loco, el elegido por todos, que solo deja ver la parte divertida del dolor. Y ahora me acuerdo de todo, de aquella máquina de fotos, disfrutando de la ausencia de la tercera dimensión. Volcarme en el lodo, sacando brillo del polvo, desmaquillando de mi cara esta molesta sensación. Y ahora solo queda la marca que ha dejado el paso del tiempo.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Com sempre, multitud d'avantatges. Important descompte per als VIP Oro. 50% per a menors de 26. Partits de la cantera grogueta. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Online, taquilles de l'estadi i tenda de plaça major. Més informació en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra.
Atención, fans de los Minions. Este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor del interior de Castelló, Diputació de Castelló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Pusimos en pie todo el patio, fuimos piezas de un drama enredado, fuimos extras del pueblo.
Miren, si reben un mensatge de text al mòbil que els diu que disposen de 24 hores per a pagar una multa i que consulte un enllaç, antes de clicar, recorden este nom, tenen que anar a la pàgina de l'Institut Nacional de Ciberseguretat, a OSI, a l'Oficina de Seguretat de l'Internauta, perquè resulta que s'ha detectat una campanya de missatges de text fraudulent que pretenen suplantar la Direcció General de Trànsit. En aquest missatge se notifica al receptor sobre una suposada infracció de trànsit i se li sol·licita que el resolgui quan més pronte millor, i els dona un enllaç que en el moment en què tu cliques damunt de l'enllaç, l'usuari és redireccionat a un lloc web on s'extrauen les nostres dades personals i bancàries. En fi, això mai. Primer a l'INCIBE, l'Institut Nacional de Ciberseguretat. Però en cas de que hagués accedit, perquè el que jo he vist, per exemple, la multa era del dia 1 d'este mes, val? En cas de que hagi ja sigut aquest enllaç adjunt i proporcionat i les dades personals i bancàries, te recomanem seguir les següents instruccions que te proporcionem ara mateix que anem a dir-te. Realitza captura de pantalla i deixa totes les proves possibles dels enllaços adjunts. Posa en contacte a la teua entitat bancària. D'aquesta manera, ells us indicaran les mesures necessàries per aprofitar el vostre compte. I, des de logo, això ja passa sempre, antes de que tu punxes en ese enllaç, vés-te'n a l'INCIB, a l'Institut Nacional de Ciberseguretat. I per a reportar el frau, comunica't amb la línia d'ajuda en ciberseguretat, en l'INCIB. D'esta manera, se podrà evitar que altres persones siguin víctimes. I d'altra banda, pots enviar les proves i que hagués arreplegat i posant-les, i tenen una bústia on tu pots fer ese report del frau. També tens que interposar una denúncia davant de les autoritats, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, assegurant-te de proporcionar totes les evidències que hagués pogut recopilar. I si continues dudant sobre la veracitat d'una sanció de la Direcció General de Tràfic, tingueu clar que este organisme només notifica les seues multes a través del correu postal, amb un posterior enviament en el taurel edictal i, en cas de que no hagin aconseguit localitzar-te en el teu domicili, a través de la notificació electrònica per mitjançant la direcció electrònica vial, t'arriben. És a dir, no us preocupeu que la multa pagarà la pagareu, val? Però no us ocorris que punxar ningú enllaç, perquè entonces entrem en això, en l'estafa que utilitzen la tècnica de l'enviament massiu de missatges de text, on s'informa a les víctimes que reben aquests missatges, que tenen una multa sense pagar i que els insten a emetre el pagament en un termini de 24 hores o se'ls enganya per a fer-los creure que aquest missatge ja és el darrer recordatori, claro. En entrar en enllaç que connecten aquests missatgetes, l'usuari d'anar empleant, tu vas omplint els diferents formularis, i pas a pas se sol·licita i al final direm tot el que ells ens donen, les dades personals, les dades bancàries, i a continuació es mostren diferents imatges d'exemples reals obtinguts de diversos tipus de missatges de text fraudulents, que això és el que em diu a mi en l'INCIB, és dir, si voleu veure, els poden mostrar inclús els exemples de lo que els demanen. Entren en el INCIBE, Institut Nacional de Ciberseguretat, i te diuen com ho fan. Perquè si alguna vegada rebes tu ese missatge de text, que no piques, que és una estafa. I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink? Miren, en la localitat de Onda rendís homenatge a dos veïns centenaris Julia Gómez i Antonio García. L'alcaldessa Carmina Ballester els ha sorprès amb un ram i una placa commemorativa en nom dels ondenses. L'alcaldessa ha destacat que Julia i Antonio són dos grans exemples de vitalitat i esperança per als ondenses. Diuen que tenen molt que aprendre dels seus valors, com la generositat i el carinyo que mostren. Enhorabona per els 100 anys de saviesa que tenen Julia Gómez i Antonio García. I Marta Barrachina, la presidenta de la Diputació, ensalça l'aposta del president Carlos Mazón per la província al posar al front de quatre de les nou conselleries a castellonencs. En este cas, destacar la incorporació de Vicente Martínez Mus, Miguel Barrachina com conseller de Territori i Agricultura, respectivament, i que, al que també se suma Salomé Prades, ara al front de Justícia, i Ruth Merino en la primera línia política autonòmica. També s'incorpora al govern autonòmic Vicente Tejedo com secretari autonòmic d'Agricultura, mentre que Elena Albalat augmenta les seues competències i passa a ser secretària autonòmica d'Infraestructures Sociosanitàries. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
La veu de la província de Castelló ressona amb més força en el Consell del president Mazón. Avui tenim molt bones notícies per a la nostra província, que passem a tindre de 2 a 4 consellers, i això demostra clarament la sensibilitat i l'atenció del president de la Generalitat per Castelló i pels castellonencs, cosa que li agraïsc. Des del Partit Popular anem a continuar treballant i deixant-nos la pell per la nostra província i pel conjunt de la Comunitat Valenciana, i de nou vull agrair la confiança en la província de Castelló per part del president i, per supost, donar la enhorabona a tots els companys que s'incorporen al capdavant del Consell, que sé que cuidaran molt a la província de Castelló.
I torna a la diversió del Festival Internacional de Titelles a Orpesa. Serà la 22 edició que tindrà lloc entre el 16 i el 21 de juliol, organitzada per el turisme en Orpesa. Vindran companyies de Colòmbia, de Guadalajara, Àlava, València, Alicant i Teruel i protagonitzaran les funcions i serà de llibre accés. Cal destacar que en aquest cas Orpesa té un total de 6 dies dedicats al Teatre de Titelles, que estan carregats de diversió en una proposta d'Orpesa que sempre pensa en un espectacle per a famílies que incentivi l'interès per la cultura, potenciant al mateix temps i ser atractiu turístic de la localitat. Un event obert als veïns de la localitat i a tots aquells turistes i visitants que vulguin disfrutar d'unes refrescants vespres i nits amb entreteniments, espectacles tan bells com són les titelles en aquests escenaris incomparables. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. I Compromís denuncia la insuficient cobertura sanitària per a l'estiu i exigís més reforços. La diputada de Compromís, Maria Fajardo, diu que el primer pla de reforços de l'estiu del govern del Partit Popular i Vox suposa una reducció de l'atenció sanitària que deixa la població de les comarques de Castelló en risc durant els mesos d'estiu. Escoltem les seues declaracions.
Després de veure les dades del conseller, el que hem vist és que el primer pla de reforços d'estiu del govern de PP i Vox suposa una reducció de l'atenció sanitària que deixarà la població de les comarques de Castelló en risc durant els mesos d'estiu. Les zones costaneres, que reben nombrosos turistes, i els pobles d'interior, on la població es multiplica per 5 durant els mesos d'estiu, compten només amb 3 reforços. A les zones d'Atzaneta, Benafigos, Xodos i Vistabella, per exemple, tot es centrificarà en un únic centre de salut. Això suposa una reducció del 33% en el nombre de professionals de reforç respecte l'any passat. Per aquest motiu, el grup de Compromís a la Diputació hem presentat una proposta perquè la institució manifesti el seu rebuig davant la previsió insuficient de reforços sanitaris per als mesos d'estiu i exigim a la Conselleria que garantisca l'assistència sanitària en els municipis d'interior durant els mesos d'estiu. Així que, per a futurs plans de reforços, el que demanaríem és que hi haguera una planificació que contemplara els sindicats com a la veu que pot dir-nos quins són els drets laborals de personal que han de garantir la sanitat pública.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance?
I l'Alcora activa el procés per a crear una entitat de gestió i modernització al polígon industrial Santa. L'Ajuntament ha adjudicat el contracte per a l'assistència tècnica necessària destinada a la implantació de la segon EGM del municipi. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. L'adjudicació ha estat per un import de 16.940 euros, un contracte per a l'assistència tècnica destinada a l'elaboració de la documentació i gestió necessària per a la implantació d'una entitat de gestió i modernització al polígon industrial Santa. El projecte busca aconseguir més recursos i millorar la competitivitat i la modernització de les indústries situades en aquesta àrea estratègica, permetent una millor coordinació i gestió. Ha destacat l'alcalde Samuel Falomir que la inversió en assistència tècnica és un pas crucial per a garantir que el procés es dugui a terme de la millor manera possible. Unless I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. 'Cause I don't care, don't care when I'm with my baby. Yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby, I'm somebody. With my baby, yeah. Ooh, 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 ooh.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes.
I si parlem de l'aposta del president Carlos Mazón per la província de Castelló, com bé he dit abans, Vicente Martínez Mus, Miguel Barrachina, també estava Vicente, com a secretari autonòmic Vicente Tejedo, Elena Albalat, que també entrarà de secretaria. Cal dir que a Vila-real Jaume Llorenç entrarà com a senador al Senat, substituint el nou secretari autonòmic d'Agricultura, Vicente Tejedo, qui entra en el govern autonòmic. Bueno, pues serà Jaume Llorenç que entrarà com a senador al Senat, substituint el nou secretari autonòmic d'Agricultura. També Alejo Fontdemora entrarà com a diputat a les Corts i, per tant, seran dos els diputats autonòmics de Vila-real. Teníem a Dora Llop i ara tindrem també a Alejo Fontdemora. I per si acaso algú se pregunta si Jaume Llorenç compaginarà, sí, Jaume Llorenç compaginarà la nova responsabilitat al Senat amb el seu càrrec com a regidor de Vila-real. Per tant, Vila-real també se suma a aquest llistat de gent de la província de Castelló que entra en aquesta reestructuració del govern de la Generalitat per el cessament dels grups dels components del grup Vox a la Generalitat Valenciana.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació, carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Cançoneta, no? Los españoles esperaban que regresara ese rey.
Anem a fer, jo crec que un primer programa, perquè jo mateix, llegint sobre el tema, he vist que és tan extensíssim i que hi havia molt més del que em pensava. Vull dir, a Vila-real tenim el Casino Carlista, no? Que passareu moltes vegades... Doncs anant cap a Sant Pasqual, des d'ací de la plaça el veureu, l'últim cantó està el Casino Carlista i posa Penya Espanya, encara està ahí, eixa relíquia, parlarem de relíquies perquè n'hi ha alguna perduda, com sempre, o saquejada, no sé molt bé què dir. Tenim un carrer que és el carrer Zumalacàrregui, que dona en el carrer en Domènec. El general Zumalacàrregui, també conegut com el tio Tomàs, no? Eixe carrer a Vila-real, i se n'ha parlat també, evidentment, d'ell, perquè tenim un avantpassat carlí que és innegable, així a Vila-real. I tenim eixes dos i un altre que no em ve ara al cap, que és... a Vila-real. Estes dos, i durant el programa em vindrà l'altre que volia dir. Bé, els carlins a Vila-real tenen moltíssima història, se n'ha escrit molt, hi ha diversos articles del tema. De fet, un dels motius que molta gent haurà parlat, li sentia parlar ahir, que vam anar a veure a Barruer, no?, que en aquesta ordenació de, com a abat, que jo no havia vist mai com ordenaven a un abat, per cert, que era un poble de beatos, no? I he trobat que en aquesta història carlina, en diverses publicacions se parlava de nosaltres com a associamos al carlisme, i se dia de Vila-real, que era Vila Santa i Vila Republicana. Per exemple, un periòdic, el Balear, dia Vila generalment carlista. La correspondència, el 1874, dia Esperit altament carlista. Després també el Motín dia que Vila-real era el poble més carlí d'Espanya. Imagineu-vos. El Motín, Vila-real, eminentment catòlic i carlí. El Motín.
Sí, sí.
Després, l'època, Vila-real es fa notar per les seues idees tradicionalistes. O el Correo Espanyol, que dia Vila-real, en donde el carlismo tiene núcleos formidables. La Hormiga de Oro, religiosa población valenciana, etc. Clar, este tradicionalisme, que sempre ha estat molt associat a Vila-real, per cert, ja m'hem recordat, l'altra resta carlina que podem trobar és la casa que li ha passat a Txelo la foto del brigadier Joaquim Llorenç Bayer, que està justament en el carrer Sant Domènec. I d'este senyor, de Joaquim Llorenç Bayer, també podem parlar, se n'ha fet algun homenatge, vull dir que no és que estiga oblidat, té una placa ahí, i per tant jo crec que en algun moment havíem de parlar d'este tema, que, com he dit, és extensíssim, per tant crec que continuarem un altre dia, vull far el que puga. Una curiositat que he topetat llegint d'este tema sobre la etimologia de la paraula guiri. No sé si, és que, claro, ara com estem en estiu, hauràs dit moltes vegades, ui, quants guiris, no? I jo no ho sabia, però es veu que està relacionat en el carlisme. La paraula guiri procedís de l'acurtament del basc guiristino. I es veu que les guerres carlines, les forces de parla euskera, que parlaven euskera, anomenaven així els seus enemics els cristinos, que s'anomenaven així per el nom de Maria Cristina de Borbón. Cristino guiri. Va néixer, per tant, com una manera de despectiva de referir-se als altres, és a dir, als oponents en este conflicte bèl·lic. Sabeu que va haver tres grans guerres carlines, i que el carlisme, una curiositat que sempre m'han comentat els meus amics historiadors, és que sobretot en un cert moment triomfa a Catalunya i a Euskadi. I també en part del País Valencià, especialment així a les comarques del nord, no? I que això té a veure que justament l'Espanya, que no parlava castellà, doncs era molt propa carlina. A més, això es junta en un tradicionalisme propi del carlisme, que unit al nacionalisme, doncs dona el que ara parlarem, no? I que crec que pot donar molt per a parlar. El carlisme s'anomena també tradicionalisme, legitimisme, jaumisme, és a dir, té algun nom més. És un moviment polític ultraconservador d'Espanya que, com bé sabeu, el que pretén és entronitzar una branca alternativa de la mateixa dinastia dels Borbons. La bandera, heu vist que, si ho heu vist alguna vegada, o no sé si crec que sí, en la penya carlista Vila-real també està, l'escut són dos pals de color roig que tenen com unes puntes. Simbolitzen sí. els troncs, com sabeu, quan tenen rames que vas tallant
sí.
per a que ells carregui l'arbre, això és les rametes que té tallades, vull dir, això als heraldistes els agradarà molt. No són pals rojos, sinó que tenen puntetes, que són les branques que es desvien, per a que ens entenguem, que es van tallant per a que isca l'arbre recte, l'arbre genealògic, per a que
no es desvia res, vaja.
Que no es desvia. És el que s'anomena la creu de Borgonya, que és el que es consideren els carlins representa les forces armades de la monarquia hispànica. Un dels seus lemes, molt curiós, és veu, pàtria, furs i rei. No deu pàtria i rei, deu pàtria, furs i rei. Furs, ja sabeu que precisament l'arxiduc Carles d'Àustria es defenia i els Borbons primers, no?, volien acabar amb ells. Per tant, es reivindica també esta part, diguem-ne, més tradicional, però que sempre una part dels nacionalistes valencians, catalans, bascos, també han sentit pròxima. El suport social normalment sempre s'ha dit que del carlisme venia sobretot de les zones més rurals, perquè molts agricultors, molts pagesos, el que veien era amenaçada la seva forma tradicional de vida en uns principis liberals que canviaven, no?, la seva manera de viure, la seva manera d'entendre el món, no? Des de desamortitzacions constants, que per exemple una desamortització, Poblet va ser víctima, Poblet, i no només Poblet, sinó tota la dinastia d'Aragó que estava allí dins, conservada i mantinguda i venerada durant segles, no? Un altre suport que també tenim és el del baix clergat, és a dir, dels capellans de poble, perquè ens entenguem. Per què? Doncs perquè el carlisme defenia un catolicisme militant i entenguem que si l'església d'avui en dia, i en part ho fa, l'església d'aquell temps encara més, no admetia la llibertat de culte, per exemple, ni molt menys la laïcitat de l'Estat. Per tant, s'hi oposava al centralisme i el que reivindicaven era la restauració dels furs bascos i navarresos, així com els de tota la corona d'Aragó, i este principi regionalista s'estenia a tota Espanya, perquè aquests furs contenien també molt del tradicionalisme catòlic, no? Sí. De fet, alguns carlins deien allò de visca Cristo Rei, viva Cristo Rei, no? Vaig a començar pel final, perquè el principi és tan complex que li serem un altre dia. Parlem del partit carlí del País Valencià, que és el que teníem ací a Vila-real. Durant el règim de Franco, doncs en un principi es nega la possibilitat de resurrecció d'una xarxa que tenien de cercles, que ja n'hi havia abans de la guerra, encara que tenim també allò dels requetés, que també va participar per el bàndol nacional, per este tradicionalisme que tenien, però els requetés i els carlins eren els carlins i els requetés que ajudaren en el bàndol nacional, no significa que no mantingueren la seua idiosincràsia, el seu partit. Per cert, no sé si alguna vegada us heu preguntat on ve això dels requetés, però és molt curiós. Es veu que quan els en Euskadi estaven en les guerres carlines i tot això, diuen que se'ls dia als soldats tapa-te, que el culo se te ve. No, els que estaven darrere, no? Bueno, sí, això és, jo crec, però faig una miqueta la broma, com allò, no sé si ho heu sentit, quan algú està fent una faena, està ahí com quatre pates i diu, fica-li una monedeta, tapa-te, que el culo se te ve. I com eren tan tradicionalistes, doncs el que diuen és que per a no escandalitzar a les dones, en comptes de dir que el culo se te ve, tapa-te, que se te ve el requete. I aleshores d'ahir ve la part del requete, no? Dels que estaven a la part de davant del front. Bé, és una cosa molt, molt curiosa, no? No se sap molt bé també en realitat de la paraula requete, però bé, hi ha qui fet esta explicació, no? A Vila-real es constituís al 1940 una societat recreativa que s'anomenava Penya Espanya, que era la seu del Partit Carlí del País Valencià. Així, eh? Així es deia, el Partit Carlista del País Valencià. A Catalunya va néixer el que s'anomenava el Cercle Familiar Montserrat, que es va inaugurar després del nostre, el 1951, que també va tindre una extensa vida i cultural de moltes referències, no? Este edifici tan bonic que encara tenim, és un edifici que originalment era un casino i el centre de reunió del cercle legitimista, i es va fer en un projecte d'un arquitecte anomenat Lluís Ros de Ursino. I bé, el teniu ahí, encara es conserva, i ara veureu perquè he trobat també curiositat. Crec que Lluís Ros de Ursinos és també el que dissenya, si no recordo malament, el que és l'ermita de la Llum de Tol. Però això està dada de comprovar. Bé, a partir de 1959, ja havien passat uns anys de la Guerra Civil, hi havia un cert ambient de tolerància cap als carlins, i comencen a obrir-se per tot Espanya una xarxa de cercles culturals, la majoria dels quals s'anomenaven Vázquez de Mella, perquè Vázquez de Mella, que viu a cavall entre el segle XIX i principis del XX, mora el 1928, Vázquez de Mella és un dels ideòlegs dels carlins durant la restauració. Esta xarxa de cercles culturals, el 1962, és a dir, durant el franquisme, ja tenien 59 delegacions. Estos cercles, doncs, com el carlisme com a tal, en un primer moment, vull dir, no n'hi havia partits, no?, quan a Franco, doncs el que es fa és crear una societat recreativa, a Vila-real s'anomenava Penya Espanya,
sí.
I la Penya Espanya era la Penya Espanya, però ahí estaven dins els carlins. La Penya Espanya era el que estava tolerat per el franquisme, però en realitat es dedicaven a altres coses, no? Estos cercles el que feien era que desenvolupar doncs la part cultural dels cercles carlins, com eren doncs els requetets, els estudiants, els obrers, excombatents de, o fills dels combatents de les guerres carlines. I clar, el que passa és que en la realitat, com a associació, van acabar servint en molts casos com a plataforma per a combatre la política oficial del règim, directament, no? Així, doncs hi ha molts casos documentats, com el de Saragossa, on la policia deté i processa 8 carlistes per confeccionar propaganda clandestina. El principal detingut va ser el cap de cultura, que era Manuel Zavala Sevilla, amb altres responsables d'organitzacions femenines i feministes, obreres i d'estudiants. És a dir, fixeu-vos com evoluciona el carlisme, per això dic que és un moviment molt complex, des d'aquest conservadorisme a pràcticament el nacionalisme i el feminisme en el cas del País Valencià. Bé, mirant la història del Partit Carlí de Vila-real, he trobat una dada curiosa que probablement molta gent ja sabrà, però a veure, això és un lloc per a fer divulgació.
Clar.
Sé que hi ha gent que em dirà, jo això ja ho sabia.
Bueno,
però el que fem és divulgació per a que més gent de la que ho sabia ho sabera, que n'hi hagi a partir d'ara més gent que sàpia que n'hi havia un retrat del rei en Carles VII que va regalar el baró de Sant Garren al casí carlista de Vila-real, conegut com a Penya Espanya, i he trobat que va estar rodant, és a dir, que estava en el carlí de Vila-real, en la seu del Partit Carlista de Vila-real, i que en un moment donat es va vendre, és a dir, que algun dels membres del Partit Carlí va decidir doncs, desfer-se de part del patrimoni i es ven, i aleshores comença la, diguem-ne, com va passar en el Plaç Galán, que ja vam parlar d'ell, comença a rodar per ahí, no? Resulta que després de l'escissió del Partit Carlí, el cercle carlista de Vila-real queda en mans, això sí, d'unes bones persones, però que eren molt majors, y que habían abrazado en el seu día las reformas del expríncep Carlos Hugo, entre ellas el valencianisme polític, molt arrelat a Vila-real, no cal que diga, que va representar després la UPB, el Bloc i Compromís actualment. I del qual no puc donar dades, però que tot el món sap que n'hi ha gent que ha estat militant molts anys en el Bloc Nacionalista, sí, actualment Compromís, i que té avantpassats carlins, i tot això ho sap tot el poble, no cal que... En altres partits també, però en este també, no? Què passa? Que els membres del partit carlí es fan molt majors i ells sempre sabien que això de falta de suport institucional, doncs es comença a deteriorar l'edifici històricament, arquitectònicament, i allí dins també hi ha una sèrie d'objectes, i un d'ells és este retrat, no? Que es veu que acaba en un antiquari, i pel que he pogut seguir l'adquirís, no se sap molt bé qui, per 4.500 euros. I ahí desapareix, o sigui, no l'he pogut resseguir què va passar després, però després apareix en el Museu Carlista de Madrid, que té un web, museucarlistademadrid.com, i ahí expliquen una miqueta la història d'esta obra, no? Però està ahí, vull dir, no ha desaparegut. Esta obra que estava en el casí carlista de Vila-real, que te l'estic ensenyant, que la passaré a Txelo també per a que la penge, està actualment ahí i pel que sé l'han restaurat, vull dir que està en bones mans, per a que ens entenguem. Però una cosa més que així de Vila-real i que no hauria d'haver sigut mai.
I no es pot reclamar.
Supose, vull dir, això està al govern municipal,
reclamar
aquestes coses, no?
Exacte.
Ara, clar, en un museu carlí la veritat que és un bon lloc, és un lloc adequat, no?, per a un retrat com este.
Sí, el que passa que museu carlí també podríem tindre la que també tenim objectes que puguem exposar,
Sí, o podríem tindre un xicotet.
Clar, clar.
Bé, ahí, si entreu a la pàgina del museu carlí, ahí explica una miqueta esta obra i altres, que i també retrats... del rei Don Carlos VII, crec que n'hi ha tres o quatre, i explica tota la història, un d'ells és el de Vila-real. El Partit Carlí del País Valencià, que és la federació del Partit Carlí al País Valencià, la seu nacional, venia sent la Penya Espanya, antic cercle tradicionalista de Vila-real, és una localitat que, com tothom sap, té una gran tradició carlina. L'últim secretari general que he pogut trobar que tenia era Santiago Albiol. Entre el 1970 i el 1972, l'antiga comunió tradicionalista que dirigia en aquell moment Xavier de Borbó i Parma celebra a Arbona uns congressos del que anomenen ells el poble carlista, i ahí abandonen l'antiga denominació comunió tradicionalista, haureu sentit, comunió tradicionalista carlista, que era un dels noms que utilitzava el partit ja des del segle XIX, i canvia el nom al de Partit Carlista, que és el que apareix allà al casino. Consideraven que esta havia sigut l'autèntica nomenclatura original. I estableixen, ahí és una miqueta la refundació, una combinació entre el catolicisme i el socialisme autogestionari, que jo això no sé molt bé com es casa, però és això. I potser així entenem una miqueta més de la manera de ser de Vila-real, entenem tota esta història. No? En aquesta refundació es combina el catolicisme, per tant el tradicionalisme, en un socialisme d'autogestió. Ahí, evidentment, hi ha uns enfrontaments interns en una part del Partit Carlí que no està d'acord en esta refundació. En els anys 70, encara en el franquisme, hi ha un secretari general, que és Rafael Fernando Sales, que segueix una miqueta les directrius de l'antiga comunió tradicionalista, i esta part més disconforme evoluciona una miqueta més cap a l'esquerra, i això fa que el Partit Carlí acaba sent el que després acaba sent. Qui és Fernando Sales? Fernando Sales, Rafael Fernando Sales, és un senyor que no va faltar fa tants anys. Vi naix el 1919 i falta o mor el 2011. Era un empresari, un dirigent carlí valencià, naix en una família de, molt tradicional, de tradició carlista. El seu iaio havia estat en la campanya del Maestrat, que havien comentat abans, de Carles VII, en la Tercera Guerra Carlina. Per això diem que en el Maestrat, bueno, Vila-real també, confonent una miqueta historiadors, de vegades ens han dit la vila del Maestrat, quan nosaltres no estem en el Maestrat, però el que passa és que com en el Maestrat n'hi havia una resistència carlina molt important i Vila-real també tenia presència carlina molt important, doncs, i aquí fins i tot ho ha barrejat tot, no? Rafael Fernando milita Acció Catòlica. Vos són Acció Catòlica? És que a Vila-real n'hi havia molta gent. Sí, sí. En l'Acció Catòlica, l'Acció Catòlica Obrera, i tot això, ahir n'hi ha avis d'aquest moviment, evidentment. I va ser combatent del Terç de Requeter, Sant Miguel de Aralar, a Navarra, en la Guerra Civil Espanyola. I l'any 1941, ensayista com a voluntari de la Divisió Blava i combat en el bàndol alemany en la Segona Guerra Mundial. Va ser un constructor molt conegut al País Valencià, el president del patronat Felip Rinaldi, promou la construcció de més de 4.000 habitatges a Espanya durant la postguerra, que hauríem de veure si alguns d'aixòs estan precisament a Vila-real. L'any 1982, dos anys després de que Carles Hug de Borbó i Parma renunciara a la presidència del Partit Carlista i se n'anara als Estats Units, Ferrando abandona ja la política activa, però continua participant en activitats carlines d'este corrent, i doncs bé, és un dels, diguem-ne, dels últims representants importants d'este partit. Vaig també per a parlar, i que no m'ho dice, d'una dona, perquè si no tot és masculí, això és important. N'hi ha una senyora que s'anomena Laura Pastor Collado, també molt important en esta refundació del Partit Carlí. Ella és una política valenciana que dirigís el Partit Carlí del País Valencià. Ella era filòsofa o llicenciada en filosofia. I esta senyora és molt important perquè l'any 1975 és detinguda en una reunió clandestina del que s'anomena la Taula Democràtica del País Valencià, que és, diguem-ne, una miqueta el sollatge del que després venen alguns moviments polítics com el mateix Partit Socialista, el Bloc Nacionalista Valencià, Compromís, tot això. Aleshores, és membre dels que s'anomenen els 10 de l'Aquas, que s'havien reunit per a constituir el que s'anomenava el Consell Democràtic del País Valencià, que el que volia era ser com un preludi del que després va ser la Generalitat Valenciana, és a dir, buscant l'autogovern. Esta senyora intervé com a oradora en una d'aquestes reunions de refundació del Partit Carlí, en una dissertació que s'anomena la Revolució Cultural, i esta reunió doncs tenia membres justament de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears, que una de les coses que, diguem-ne, que determinen ahí o de les que se parla és de la mateixa llengua, no? De la llengua, de la nostra llengua valenciana, i de la unitat que estos territoris necessitaven per a que la nostra llengua tinguera més força. Aleshores, este partit de tall tradicionalista, doncs en aquest moment se centra en aquesta tradició tan nostra que és la mateixa llengua i del reforç que volien ser defensant que ens unirem estos tres pobles per a poder fer un front comú i lluitar per el que és la nostra tradició lingüística i cultural. Ella en l'Assemblea Congressual del Partit Carlí del 1977, ja acabada del franquisme, se li anomena responsable de cultura. Després, en el quart congrés federal del partit, la trien com a secretària de cultura de l'executiva federal. Esta dona va viure, fins fa 4 dies la podríem haver entrevistat així, perquè va viure fins a l'any 2019. I aquest any, el 9 d'octubre, doncs, a títol pòstum se li dona un premi per ser un referent en l'autonomia, en la lluita per l'autonomia feminista. Bé, ja sabeu que en les eleccions de l'any 1977 Adolfo Suárez retarda molt la legalització del Partit Carlí, això li dona molts problemes perquè després en la seva implantació doncs li va costar molt més probablement que si hagueren estat permesos des d'un primer moment. Ells, per a resoldre-ho, el que fan una espècie d'agrupació d'electors de carlins del País Valencià que apenes trau un 1%. Fixeu-vos, tot i la història i la lluita i les guerres civils després de la democràcia, doncs no tenen, acaben no tenint tant de suport, perquè en realitat, com he dit, el seu esperit estava repartit per altres partits, no? Havíem parlat dels 10 de l'Aquàs. Els 10 de l'Aquàs fa referència al que s'anomenava, que hem dit abans, la taula democràtica, que era un organisme d'oposició al franquisme que es forma al 1972 per els grups d'acció i reflexió socialista de Vicent Ventura, que després és el Partit Socialista del País Valencià, el Partit Carlí del País Valencià, de Laura Pastor Collado, que és la dona de la que hem parlat ara, i també estava ahí la Unió Democràtica del País Valencià, UDPB, que després esdevé en part o part d'ells la Unitat del Poble Valencià. Després també estava per ahí el Partit Comunista d'Espanya, que després se li separa el PSAN. Això seria molt llarg d'explicar, per això dic que és un tema llarg. I en els principis constitutius aquesta taula postulava, cita literalment, promulgació d'un estatut autonòmic que situa el País Valencià en condicions similars a les que obtinguen les altres regions històriques i diferenciades de l'estat espanyol, és a dir, Catalunya, País Valencià i Galícia. És a dir, per a que vegeu tota la barreja, no? I dius, per què n'hi havia carlins en aquest partit si és un partit tradicionalista? Doncs potser així ho entenem una miqueta millor. Vicent Ventura es planteja la necessitat de crear una plataforma per a redactar estatut del País Valencià, per a que els partits valencianistes s'unisquen, tot això, no? Què passa? Que la comissió pro estatuts originària en la que es gesta tot això, que es reunís el 24 de juny a una casa d'exercicis espirituals, la casa d'exercicis espirituals de la Puríssima de l'Aquàs, perdó, doncs entren ahir la Guàrdia Civil, no? Pistola en mà, d'aquí temps del franquisme, quietos, les manos encima de la mesa, i detenen a tots els assistents que havia comentat abans, i es posen a disposició del Tribunal d'Ordre Públic i els processen, i anaven a empresonar-los, però en això que mor Franco, i aleshores no, al final no els empresonen, però els van detindre a tots, i evidentment consta, no, la repressió.
Se van escapar.
Se van escapar de miracle, no? En l'acte judicial imputaven als detinguts un delicte d'associació il·lícita, perquè la reunió tenia com a finalitat constituir aquell Consell Democràtic, és a dir, buscar l'autonomia del País Valencià, però, com dic, mor Franco i finalment no van a la presó. Parlarem el pròxim dia més en profunditat d'este Joaquín Llorenç Bayer, no? Que el 1833, un mes després de l'alçament carlí, el trobem a Vista Vella com un dia al vapor en aquell moment, que era un opositor, per tant l'altre bàndol dia los despreciables caudillos que tienen las gavillas a su cabeza, i se li nombra com un dels que se distingiran ja, perquè va ser alcalde de Vila-real, com sabeu.
Sí.
Vicent Gil l'ha estudiat una miqueta i crec que tenia un mal nom, fins i tot. Bueno, això parlarem el pròxim dia, perquè sí, este brigadier, no, que té una placa a Vila-real, doncs no la té per qualsevol cosa, ni el partit carlí està ahí per qualsevol cosa, ni el carrer té dedicada a Zuma la càrrega i està per qualsevol cosa, sinó que tot això està ahí perquè té una història llarga, profunda, que crec que hem de rascar, perquè estic segur que no només n'hi ha escampat per ahí i se quadre, de que, del qual vos parlava fa un moment,
sí,
sinó que n'hi ha moltíssims més i que fins i tot n'hi ha veïns descendents d'estos carlins que avui en dia podrien vindre a la ràdio si ens escolten este primer programa i parlar de la seva tradició familiar, perquè la tenim tradició carlina a Vila-real. Per tant, ho deixem així, no?, esta primera part, i el pròxim dia intentarem aprofundir més en la història del carlisme, però ja des dels inicis, perquè hem parlat de l'última part, sobretot.
Pues, en esta promesa que ens fas, de continuar en això que ens interessa i molt, perquè està molt vinculat amb la ciutat de Vila-real, i jo sempre pensé que el que no la persona que no sap quina és la seva història tampoc sabem bé cap on té que caminar o què pot passar-li en el futur, no?
Sí, bé, Vila Santa i Vila Republicana.
Pues ahí ho deixem. Santi Cortells, moltes gràcies.
A vosaltres.
I en l'eixida de Vox de la Generalitat Valenciana, en Vila-real entraran dos nous càrrecs, que seran Jaume Llorenç, que estarà com a senador al Senat, substituint el nou secretari autonòmic d'Agricultura, Vicente Tejedo. Jaume Llorenç compaginarà la seva responsabilitat com a regidor de Vila-real i serà aquest nou senador. També Alejo Fontdemora entrarà com a diputat a les Corts, perquè recordem que Miguel Barrachina i Vicente Martínez Mus entren a ser consellers. Per tant, tindrem de la ciutat de Vila-real dos diputats autonòmics i un senador a partir dels nomenaments d'avui. I ara anem a buscar aquesta última hora del Vila-real Club de Futbol.
Bon dia, Susana, bon dia, oients de Ràdio Vila-real. Bueno, pues per acabar la setmana, la millor notícia. El Biol se queda fins a 2025. El defensa central del Vila-real, 185 partits en la camiseta grogueta. El que va alçar la copa en Gdansk se queda. És una de les notícies de la setmana. Crec que tots els aficionats groguets ho esperàvem i per fi hem rebut aquesta notícia. I bueno, ahir ja va contar a les ordres de Marcelino en aquest primer entrenament, en el que també hi ha que destacar moltes coses, perquè a pesar de que hi havia molta temperatura, per lo que me van dir, òbviament el doble d'on estic jo, ja van haver 300 persones, i 300 persones, molts dels xiquets, que s'ho van passar molt bé, que van disfrutar d'una sessió que a voltes, pensem, igual a la meitat de temporada n'hi hauria que fer més voltes a això, però per desgràcia el futbol cada vegada se tanca més a la gent, i bueno, els groguets van poder disfrutar d'una sessió, dels seus jugadors, dels seus ídols, i damunt després van haver firmes, per tant, vesprada completa per als groguets, entre la renovació del Violi i el se disfruta que sempre tenen els més xicoticos quan els seus jugadors, quan els seus ídols els firmen les samarretes, pues és impagable. I després detallets, per exemple, dir que coneixem dos nous rivals per a la pretemporada, un el Leicester, aquell que va guanyar la Premier no fa molt, l'únic humilde pràcticament que ha guanyat la Premier en els últims anys, serà el primer rival del Villarreal en pretemporada. N'hi ha que dir que serà un partit a porta tancada, serà més un partit d'entrenament, el que sí que serà un partit més de pretemporada, però ja en un estadi com és el City Ground, en Nottingham, serà el Nottingham Villarreal, en Nottingham que només n'hi ha dos estàtues, la de Brian Clough i la de Robin Hood, pues allí també disputarà el Villarreal un dels seus partits de pretemporada. I bueno, per acabar, un detall curiós, crec que ahir vam dir ja no que juguem en dilluns o en divendres o en dilluns, sinó que coincidís que les tres primeres jornades des del Villarreal se jugaran en 7 dies, 3 partits en 7 dies. Recorde quan a finals de maig de juny parlàvem, bueno, este any tindrem un partit per setmana. Pues bueno, de moment els horaris de la Lliga fan que en una setmana tinguem 3 partits, cosa curiosa la veritat. I bueno, crec que ara van a presentar a Pape Gueye i a Conde, per lo tant també els groguers tindran una oportunitat d'escoltar els nous jugadors i de conèixer-los una miqueta millor. Adeu a tots.
Bé, en aquesta última hora del Villarreal Club de Futbol ens despedim, que tinguin un molt bon cap de setmana. Dilluns ens retrobem així, ja saben, a partir de les 12. Como la flor del...